La Llanterna Màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La Llanterna Màgica, el programa apte per a tots els públics, edició número 295 des dels nostres inicis i 27 d'aquesta vuitena temporada. Es coneix com a Nou Hollywood el cine produït entre 1967 i 1980. Un cine únic, excel·lent, enigmàtic, atemporal, inquisitiu i crític, que canviaria en gran mesura l'estructura a la que l'espectador s'havia acostumat durant tot el que portava del segle XX. Durant aquest període es van crear nous productes amb continguts nous i, en certa manera, contestataris, que alhora que rendien homenatge a la història del cinema, innovaven sobre els gèneres i tècniques ja existents, però amb la sort de que aconseguien unir el més alternatiu al més comercial i, a més, conjuntaven la frescor i la innocència dels joves creadors amb l'escola del vell Hollywood i el cine de culte. Però abans de parlar sobre aquest període de temps, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Feta la introducció, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Després de donar-li moltes voltes, finalment al passat programa ens endinsàvem en el període de temps més important en la història del cine estatunidenc, el Nou Hollywood. Com ja apuntàvem a l'inici del programa de la setmana anterior, aquesta generació, pel seu enfocament de tall europeista i transgressor, se'ls va conèixer com The Bad Boys, els nois dolents. A tall de referència, tres exponents fonamentarien el grup: William Friedkin, Peter Bogdanovich i Francis Ford Coppola. Friedkin es va especialitzar en ser un transgressor amb films de temàtica tabú com l'homosexualitat, tema del que es tracta a Los Chicos de la Banda de 1970. Va renovar el thriller policial amb French Connection de 1971 i va consolidar-se amb L'Exorcista de 1973, elevant el gènere de terror a cotes mai abans vistes. French Connection és una esplèndida cinta d'acció i intriga, el punt fort de la qual són unes magnífiques persecucions filmades per William Friedkin. Destaca l'actuació de Gene Hackman en el seu paper de Popeye Doyle, per la qual va aconseguir l'Oscar a millor actor protagonista. Es tracta d'un policia que, juntament amb el seu company Russo, persegueix sense treva un narcotraficant mundial encarnat pel llavors màxim representant del cinema espanyol a l'estranger, Fernando Rey. Encara que conegut àmpliament al nostre país, la cara de Rey es va popularitzar fora de les nostres fronteres gràcies a la interpretació d'aquest dolent francès, Alain Charnier, present a les dues entregues de French Connection. La producció va aconseguir 4 Oscars més en les categories de millor pel·lícula, guió, muntatge i director. L'Exorcista és un dels films més terrorífics de tots els temps, basat en la novel·la de William Peter Blatty. Una nena presenta estranys símptomes físics i mentals. Els metges no tenen resposta pel seu mal. És aleshores quan la seva mare, no creient, comença a preguntar-se si la seva filla estarà posseïda pel diable. El pare Carras, un jove sacerdot, tracta d'ajudar-la, però possiblement el cas li va massa gran. La força d'aquest impactant film, dirigit per William Friedkin l'any 1973, resideix en mostrar amb versemblança un cas de possessió diabòlica i els ritus catòlics d'exorcisme per aconseguir la seva expulsió. El buscat realisme penetra fins als molls de l'espectador, provocant-li calfreds. El dia següent del Nadal de 1973, les sales de projecció es van omplir de gent que patia atacs de pànic, altres abandonaven les sales aterrats i uns quants vomitaven i es desmaiaven mentre visionaven la pel·lícula. Al final de la Guerra de Vietnam, el moviment hippie, la proliferació de les drogues o l'escàndol Watergate van marcar la dècada dels 70 als Estats Units, una època en la que van sorgir altres grans obres com El Padrino, de Coppola, Taxi Driver, de Scorsese o Star Wars, de George Lucas.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Bogdanovich es va centrar més en el seu interès pel medi rural. L'última projecció, Que em passa, doctor, o Lluna de paper, de 1973, són excel·lents exemples, històries que, a més, sempre transcorrien en un context històric no actual. L'última projecció és l'adaptació de la novel·la homònima i semi-autobiogràfica de Larry McMurtry, publicada l'any 1966. Aquesta obra mestra va cristal·litzar en un poderós retrat de la joventut estatunidenca de postguerra, que vivia marcada per la desesperança política. A més d'enfilar tot el seu corpus intel·lectual, Bogdanovich va descobrir els talents emergents de Jeff Bridges, Ellen Burstyn i Sybil Shepa. La fotografia en blanc i negre és digna de menció, un treball del director de fotografia Robert Surtees, un drama captivador i sincer amb uns brillants intèrprets que tot just estaven en els seus inicis. L'última projecció va ser nominada per 8 Òscar, dels que se'n van dur 2, una d'aquelles pel·lícules anomenades de culte.
So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me?
Amb Què em passa, doctor?, l'excrític de cine Peter Bogdanovich va retre el seu especial homenatge a les comèdies clàssiques de Hollywood i, concretament, a Quina fera de nena, de Howard Hawks. En aquesta ocasió va ser Barbra Streisand la que rompa la tranquil·la vida de Ryan O'Neill, que no només fa una paròdia de Cary Grant, sinó del paper que el va catapultar a la fama a Love Story. El ritme trepidant i els seus divertits diàlegs van convertir el film en un èxit de taquilla, el segon pel realitzador després de l'última projecció. El guió de Què em passa, doctor? Està signat per un equip de grans escriptors format per Robert Benton, Buck Henry i David Newman. La projecció també fa referència a divertits diàlegs de personatges de dibuixos animats, d'aquí que la famosa expressió de Bugs Bunny passi a ser el títol original de la pel·lícula. What's up, Doc? I el famós conill tingui una aparició estel·lar, encara que la intenció inicial de Bogdanovich fos filmar una obra de Buster Keaton. De fet, la seva última pel·lícula, El gran Buster, de 2018, és un homenatge a aquesta personalitat. Malgrat el poc reconeixement que va obtenir després de la seva estrena, l'obra es va revaloritzar gràcies als comentaris d'altres directors i de la pròpia crítica.
Edward's poetic, I'm so pathetic that I always have found it best instead of getting it off my chest to let him rest unexpressed. I hate parading my serenading as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a band of bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck of flair. Honey, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top, you're my half, my Gandhi. You're the top. You are Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery of Gobbo's salary. You're cellophane. You are sublime. You're turkey. The Derby winner. I'm a toy balloon that is faded soon to pop. But if baby, I'm the bottom, you're the top.
Steve, there's something I gotta tell you.
What is it, Judy?
Well, you're the top.
I am?
You're Waldorf Salad.
Oh, no, no, let me say it. You're the top.
Me too?
That's right. You're a Berlin ballet.
Oh, that's nice. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire.
Actually, I don't dance very well.
You are an O'Neill drama.
You're Whistler's mother.
Mama.
Sorry.
You're Cannon Bear.
Let's see. You're a rose.
Sweet. You're Inferno's Dante.
That's a good intellectual reference. You're the nose.
Watch it.
I mean...
What,
I
what?
Mean,
what?
I'm the great Durante.
Oh, that's better. I'm a lazy lout who is just about to stop.
Let's not stop.
But baby, I'm the bottom.
She's the one for me. You're the top.
El realitzador de l'última projecció i Lluna de paper va ser un nom essencial del nou Hollywood dels anys 70, però també amic i col·laborador d'Orson Welles, John Huston i John Ford, entre altres grans mestres de l'edat d'or. Fill d'immigrants que van escapar del nazisme a finals dels anys 30, Peter Bogdanovich sempre va ser un voraç consumidor de cine des de la seva més tendra infantesa. Els seus coneixements del cine clàssic en particular el del seu país, es plasmaria més tard en un seguit de volums, avui considerats indispensables en qualsevol biblioteca cinèfila que es senti orgullosa de ser-ho. Lluna de paper és una d'aquestes pel·lícules inoblidables, una obra mestra i una cinta absolutament original. El guió d'Alvin Sargent, que li va valer la primera candidatura a l'Oscar, adapta la novel·la Addie Prey de 1971 de Joe David Brown. A destacar la fotografia del ja veterà Laszlo Kovács, un poema bellíssim en blanc i negre. Un altre detall destacable és la seva banda sonora, també candidata a l'Oscar a càrrec de Richard Portman i Les Frechel. Però el que tot el món recorda és la química existent entre els personatges de Moses i Adi, pare i filla a la vida real. Tatum O'Neill va guanyar l'Oscar a millor actriu amb només 10 anys.
Say it's only a paper moon sailing over cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Say it's only a paper moon,
ba-boo-ba-bee,
sailing over a cardboard sea,
ba-boo-ba-bee,
but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Tribu, 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 bee-bo.
Yes, it's only a canvas sky, hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love,
it's a honky-tonk parade. Without your love,
it's a melody played in a penny arcade.
It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you
Jordi Terrades, la llanterna màgica.
Francis Ford Coppola, al igual que Martin Scorsese, eren protegits de Roger Corman, el rei de la sèrie B. Res a veure amb la gent corrent indi intimista que representava John Cassavetes. Juntament amb els anteriors, van dirigir les més exitoses, arriscades i ambicioses produccions del nou Hollywood, com El Padrí, de 1972, o Mean Streets, de 1973, interessant-se per atorgar un aire fresc al gènere criminal. Francis Ford Coppola va pensar que El Padrí seria un autèntic fracàs i ho va creure fins al mateix dia de la seva estrena, el 14 de març de 1972, al Lodge State Theater de Nova York. No ho va ser, és clar. I encara el director segueix considerant el rodatge d'aquesta pel·lícula com a una de les pitjors experiències de la seva vida. El que va deixar el món del cine en aquells moments s'acabaria convertint en una de les produccions més emblemàtiques de Hollywood. La pel·lícula de l'oferta que no podrà rebutjar, de les taronges i els cannoli, dels gàngsters embolicats en ombres i l'era dels antiherois del nou Hollywood. Basada en l'exitosa novel·la de Mario Puzo, El Padrí va revitalitzar el subgènere de màfies, convertint el classicisme en una cosa radicalment moderna. Costa creure, ara veient les coses a una certa distància, que una de les majors pel·lícules de la història del cine va ser una pel·lícula que ningú volia fer. Grans cineastes de l'època com Elia Kazan, Arthur Penn, Costa Gavras, Peter Bogdanovich i Richard Brooks van rebutjar rodar-la. Robert Altman, del que ja us vam parlar en l'anterior edició del programa, es torna a col·locar al darrere de la càmera per rodar McCabe i la senyora Miller, que a Espanya va ser traduïda com Los Vividores, adaptació d'una novel·la d'Edmund Nagan. L'iconoclasta Robert Altman va despuntar la visió romàntica que Hollywood havia donat al vell oest americà en aquest absorbent film sobre una parella que regenta un prostíbul en una ciutat minera. Un dels encerts de la pel·lícula és no caure ni en un sol estereotip. Els personatges de Warren Beatty i Julie Christie, tots dos en les seves millors interpretacions pel cinema, en són una bona mostra. Ell és un fanfarró insegur, pèssim amant i pitjor home de negocis, i ella, lluny de ser la clàssica prostituta amb el cor d'or, prefereix la seva pipa d'opi a les atencions del seu company. La banda sonora instrumental va ser composta pel magnífic poeta, novel·lista i cantautor canadenc Leonard Cohen.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this. this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
L'any 1972, Bob Fosse, cèlebre coreògraf de comèdies musicals, obté 8 premis Òscar en cabaret, un retrat d'un Berlín decadent, del crepuscle de la República de Weimar, del final de les il·lusions democràtiques i de l'ascens del nazisme. Tot això va ser Cabaret, la pel·lícula amb la que Fosse va arrabassar l'Òscar a la millor direcció a Coppola, que competia la mateixa edició amb El Padrí. Cabaret també li brindaria a Liza Minnelli un nom propi i no heretat de la fama dels seus pares. L'any 1970, Harold Prince, director i productor de teatre estatunidenc, va vendre els drets de Cabaret per al cine a l'ABC Pictures i a Elite Artist, i el projecte va quedar en mans del músic i productor Cy Feuer, nom abreujat de Seymour Arnold Feuer, i estava definida la contractació de Liza Minnelli i de Joel Grey, que tornaria a interpretar el rol de mestre de cerimònies que ja havia fet a la versió teatral, però encara no havien trobat un director. Va ser aleshores quan Feuer va donar-li voltes a diversos cineastes abans de cedir a l'entusiasme de Fosse. Sembla ser que el talent provat del realitzador com a coreògraf va ser el que va fer decantar el productor per escollir-lo. Estrenada el mes de febrer de 1972, Cabaret es va convertir en un èxit immediat, al que es van afegir les 10 nominacions als Premis Òscar, de les que va obtenir 8 estatuetes, incloses a millor director, actriu principal per Liza Minnelli i actor de repartiment per Joel Grey.
What good is sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Per ressaltar el seu caràcter de marginals decidits, de rebels, d'outsiders, els artífexs del moviment van tenir la seva pròpia utopia de camaraderia a la colònia de Nicholas Beach, a Califòrnia, on a part de conviure, treballarien en els seus propis projectes. Així, Donald Sutherland seria el primer en arribar i després arribaria la resta en caravana. Ben aviat arribarien Michael i Julia Phillips, productors del COP, de George Roy Hill, i que plegava per segona ocasió a Paul Newman i Robert Redford després d'haver protagonitzat Dos Hombres i un Destino. També Margot Kidder, que es coronaria com la reina del lloc i s'enamoraria de Brian De Palma, que va dur amb ell a Martin Scorsese i aquest a Herbie Kittel. No van trigar massa en unir-se Paul Schrader, Al Pacino, Robert De Niro i no podia faltar Steven Spielberg. L'impulsor del cop va ser el seu guionista, David S. Ward, que va escriure la història inspirant-se en el llibre The Big Con de David Warren Mauer i una estafa real que van dur a terme l'any 2014 els germans Gondorf. De fet, cognom real es manté a la pel·lícula. El cop va aconseguir guanyar 7 Oscars, entre ells el de millor pel·lícula, direcció i millor cançó original per Marvin Hamlisch.
Mm-hmm.
Als seus 80 anys, Martin Scorsese ja està per sobre del bé i del mal. Noms com Francis Ford Coppola, més enllà de que són amics des de fa molts anys, el qualifica com el millor director viu. Però això no sempre ha estat així. Als inicis de la seva carrera cinematogràfica, 50 anys enrere, el director va posar-se a la butxaca al públic l'any 1973 amb Mean Streets, un retrat realista sobre els mafiosos dels carrers de Nova York en un estil que l'ha convertit en el director llegendari que ara és. Una cinta que revisa la tradició del cine nord-americà mostrant a un protagonista el que dona vida Harvey Keitel, que, com molts personatges del cine negre, viu amb problemes psicològics que el porten a sopesar entre els seus vincles amb la màfia i la seva fe religiosa. Els personatges del film recorden aquesta violència física que també observem al cine d'Elia Kazan. Tot i la dimensió criminal de certs personatges, tenen un aire infantil com succeeix amb els personatges de Truffaut. Malgrat tot, el director va aconseguir plasmar el seu gust pel neorealisme italià i l'emergent ona francesa. Possiblement el que fa que Pat Garrett i Billy el Nen sigui una de les grans obres mestres del western és que aquí Sam Peckinpah, el seu director, va aconseguir harmonitzar dues tendències que reflecteixen la seva idea d'entendre el gènere: l'absoluta brutícia i cruesa del vell oest Totalment allunyada de la visió més heroica i idealitzada que havia ofert el cine fins aquell moment, però també el lirisme i la nostàlgia cap a uns temps que estaven quedant enrere a finals del segle XIX, quan té lloc la història. La banda sonora de Bob Dylan, en forma de balades folk, enfatitza aquest to de conte llegendari, així com el to de lament i melanconia que Peckinpah desitjava imprimir a la història. La cinta està considerada com a un dels millors westerns de la història del cine, així que, si sou amants del gènere, no us la podeu perdre. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Mama, take this match off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.